camins. Va sonar la sintonia. Va dubtar sobre si estava ben triada. Es va encendre la llum vermella del pilot. L'estudi de la ràdio canvia d'energia en fusionar-se amb el directe. Tenien minuts per endavant per parlar-ne de tot una mica i va tenir la certesa que se li faria en curs. Un microcuento. Deu minuts que passen de les 8 de la vesprada, la missa de difunts s'ha allargat a la catedral i nosaltres entrem al directe amb una mica de retard, però bueno, amb la il·lusió d'aquest dilluns amb sabor a dimecres, dimecres amb sabor a dilluns. Per tant, bona vesprada d'aquest dimecres-dilluns, 2 de novembre del 2022. Dia 1 després d'un camins caòtic, perquè no ens enganyem, una mica caòtic va ser dilluns, el dilluns de veritat, no aquest. Ens va passar de tot perquè, és clar, era un dilluns rarot, i ens va costar una mica tot. La sorpresa diària de la Macedònia de la ràdio que mai se sap. Si voleu recuperar aquesta barreja boja, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, per tenir-ho tot a mà, inclús el somriure del Trias, eh? Està allà enllaunat, enregistrat. I una pàgina web també tenim, radioestel.cat, la nineta dels ulls de Xavi Aguilar. Digue-li nineta, digue-li obsessió. Avui dimecres, dia de reflexió sossegada al camins, després de les notícies. Les notícies avui seran atents, perquè seran atents a les notícies. Rebrem l'Àngel Miret, ja corre per aquí, per cert, que ens portarà, com sempre, el seu recull de novetats socials, espirituals, diferents, també la seva columna d'opinió. A més, us presentarem, si tenim temps, l'Espai Refugi, un punt de trobada per a les persones desplaçades i sol·licitants d'asil que ha creat la Generalitat, i un tema que no podem oblidar i que malauradament sempre és d'actualitat. I estem d'estrena, de gran estrena. Avui fem més gran la família de camins. No és que ningú vagi a ser pare o mare, en principi, no ho sabem, sinó que tenim Chico Nuevo en la oficina, el periodista Alberto Gómez, un apassionat dels microcontes. Per això he començat a tenir un microconte, era una clucadeta de d'ulls. Ens visitarà cada 15 dies, començant per avui, per portar-nos aquest univers, els dels microcontes, a l'antena de camins. És un gran plaer i és un petit gran luxe per aquest programa. Avui s'estrena a la part final del programa Alberto Gómez i els seus microcontes en aquest estudi. Amb tota aquesta teca, que no és poca, des d'ara i fins les 9, la Macedònia 2.0, segona temporada, arribar és fàcil, mantenir-se amb dignitat complicadíssim, però aquí estem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Gel Miret, benvingut, bona vesprada.
Benvingut. Espera, i ben trobat
ara,
amb un refredat que porto al damunt, que ja em perdonaran si alguna vegada se'ns escapa una mica de tos.
No et preocupis, perquè el senyor Pol Marçà està fat, jo no sé, porta igual 2 mesos tossint tots els matins i estem acostumadíssims a que la gent es tossegui aquí,
doncs,
en directe.
Ja, com si estiguéssim a casa.
Exactament. Diguem-ne. Teníem ganes d'escoltar-te, de les teves notícies, de la teva visió. Vinga, minuts d'angelologia.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Rafa Sanahuja, Paula Moreno, Ferran Capdevila, Maria José Mendoza, els redactors, Carla Buigas, Pere Llobet i Balcells, la Caselles, la Muñoz, i aquí som molta gent per una hora, eh? Igual en sobra gent aquí. A veure, Àngel Miret, ja sabeu, Àngel Miret cada 15 dies, en aquest cas s'ha allargat una mica més aquest espai sense ells, aquestes setmanes sense ell, per circumstàncies particulars, ens visita i ens porta la seva visió, la seva columna d'opinió, les seves reflexions, i a mi m'agrada molt el moment del dia. Àngel, per WhatsApp, és que ets molt diferent per WhatsApp que en persona. Tu en WhatsApp ets una persona molt expressiva i per WhatsApp és allò sintètic. Ja m'agrada, eh? Ja m'agrada.
Sí, mira, deu ser que com que fa molts anys que faig articles d'opinió en diversos espais,
sí,
m'he acostumat sempre a buscar el títol.
Doncs és
el títol. I a vegades el títol és important perquè la gent passi de pàgina o bé decideixi llegir-te. I, per tant, apura una mica. Doncs el pitjor, millor fortuna.
A mi m'agrada molt perquè sempre em fas plantejar-me internament com anirà la cosa, perquè jo sé l'input, el titular, com tu dius, però no sé com anirà després. I el primer input, el primer titular que m'has enviat aquest migdia, per després desenvolupar-lo aquí en directe, és aquest. Un llibre excepcional de Lluís Busquets.
Doncs sí, Lluís Busquets és un intel·lectual, llicenciat en teologia, doctor en filosofia, tant aquí com a Roma. En fi, un intel·lectual, un savi,
sí,
d'aquests que et deixa una mica complexat, fins i tot quan llegeixes el currículum.
Dius, ah, a mi em passa també això. Sí,
sí. I aquest, per exemple, un dels temes pel qual és molt conegut, és autor de més de 30 llibres, és que va ser el biògraf de Lluís Maria Xirinacs, que, amb el qual ell va mantenir una relació, diguem-ne,
d'amistat,
tota la vida, i és una mica el biògraf oficial. Té un llibre sobre la biografia d'en Xirinacs, justament, que és l'únic llibre, diguem-ne, de referència.
Vale.
Doncs mira, en Lluís Busquets, amb el qual doncs tinc una bona amistat, m'ha fet arribar un llibre d'aquells que, a part de complexar-me en un primer moment, després he vist que era necessari que em parlés allà on te pogués. És un llibre que està fet amb 3 volúmens, moltes pàgines,
sí,
un llibre que comenta els 73 llibres de la Bíblia. Diu que ha trigat uns 12 anys a escriure'l. Una carrera universitària poden ser 4 o 5 anys, doncs fixeu-vos a 2 carreres i mitja, eh? 12 o 13 anys.
Comenta tots
són
els
3 volúmens, eh?
3 volúmens.
Ah, 3 volúmens. De 3 llibres, però és que és molt original, perquè els títols de per si ja indiquen això, que estem parlant d'un tema d'altíssim nivell. El primer es diu Grans religions, la Torà i els llibres històrics. I el tercer, per exemple, es diu Jesús, Pau i Muhammad. Muhammad es refereix al profeta Mahoma.
Sí.
El mèrit d'aquest llibre no solament és el comentari sobre cadascun dels llibres, sinó que inclouen totes aquelles obres d'art, per exemple, o obres d'arquitectura, de literatura, de música, de films, de vídeos, que van referides al text bíblic que en cada cas està comentant. Per exemple, Moisès ha donat lloc, ho he notat aquí com un de tants, però jo no
sí,
els he llegit
sí, sí,
encara, els 3 volums, però em va donar lloc als poemes de Rilke, als oratoris de Händel, les pintures de Signorelli, les escultures com la de Miquel Àngel, per exemple.
Això és una tasca monumental.
És una tasca monumental. I aleshores, encara més, també, a part d'aquesta relació i aquestes referències directes, té uns apèndics que desenvolupen temes lligats amb el tema principal. Per exemple, si seguíssim amb Moisès, parlaríem de Jo sóc el qui sóc, un llibre d'Andrés Chouraki, o, per exemple, el llibre de Moisès, la fundació d'Israel i les dimensions del jo, amb aportacions, en aquest cas, de Lluís Maria Xirinacs. És a dir, és un llibre absolut i complet per aquella persona que tingui la inquietud de no solament llegir la Bíblia des de la perspectiva, diguem-ne, literària, històrica, que també, allà trobareu totes les referències geogràfiques, culturals, a part del text en si, sinó totes aquestes vinculacions que ens permeten veure quina transcendència han tingut en aquests diversos àmbits els llibres de la Bíblia i què han reflectit en els espais, diguem-ne, que conformen la naturalesa humana i tota la seva projecció cap a l'exterior.
Sí.
Un llibre de savis, un llibre de més que jo no entenc com no té més èxit, em consta que en té, he vist que hi ha crítiques, l'he vist a TV3, l'he vist al País, l'he vist al Mundo i tal, però crec que és un llibre que per mi marca un abans i un després des d'un punt de vista teològic i des d'un punt de vista cultural.
El llibre de Lluís Busquets, 3 volums, com es diu?
Bueno, el llibre, té cada un dels 3 llibres té un nom propi, és a dir, en realitat el llibre és un, que és el comentari de l'Antic i del Nou Testament, però cadascun ja deia, el primer es diu això, Grans religions, la Torà i els llibres històrics. El segon es diu Nevium i Ketubiam, profetes sapiensals, els grans desconeguts. I el tercer es diu Jesús, Pau i Muhammad, amb uns dibuixos excepcionals, és a dir, en fi, un llibre absolutament de referència per a aquelles persones que vulguin. No és un llibre per llegir seguit, també
no,
ho
evidentment,
dic.
Evidentment.
És un llibre per incorporar.
És més una obra de consulta recurrent. Allò perquè, mira, ara m'ho estaves explicant i m'ha vingut al cap que jo, la Bíblia, la paraula que manego, és la Bíblia de Jerusalem, l'edició de la Bíblia de Jerusalem, que té una particularitat, pels oients, si tenen curiositat, té una particularitat molt curiosa, i és que tota la Bíblia està relacionada, és a dir, hi ha uns paral·lels al costat dels textos que et remeten a altres textos en què d'alguna manera es diu el mateix que estàs llegint en aquell apartat, i per tant veus com tota la paraula està interconnectada en si, i després té una altra cosa que es diu notes al peu, que és que hi ha moltíssims asteriscs, moltíssimes referències en què t'explica una mica allò que és, de manera molt sintètica, tot i que, clar, imagina tot el volum dels... Has dit que eren 72 llibres, no?, de la Bíblia.
72, sí.
Efectivament, hi ha una quantitat d'informació desbordant. Clar, aquí jo crec que, d'alguna manera, el Lluís Busquets, amb una tasca, tu dius, de 12 anys, és increïble. La màgia és, a part dels comentaris, que segurament són molt intel·ligents, m'interessaré perquè és molt curiós el que expliques i molt interessant, està aquesta relació brutal de cada personatge, de cada passatge, de cada cosa, que ha donat de si en la història de la humanitat, podríem
Exacte.
Dir.
Jo crec que estaria molt bé quan jo el convideu i ell us ho explicarà, perquè
Home, doncs,
amb molta més, amb molta més, diguem-ne, sapiència que la meva, perquè, a més, jo insisteixo, m'he quedat així una mica astorat fa una setmana, 8 dies que els tinc, i de moment tot just he començat a fullejar.
Doncs,
una obra excepcional.
A mi aquest primer tema ja m'ha impactat molt, perquè em sembla interessantíssim, ja no només per a les persones que tinguin la inquietud intel·lectual, sinó també les persones intel·lectual i espiritual, sinó de manera cultural, per saber tota la influència que té la paraula en la història, en la cultura, en l'art i en la societat. Aquest és un primer tema. El següent tema que m'has enviat és una pregunta. També m'agraden molt aquests inputs en forma de pregunta i aquest és inescrutable. Ara jo obriré el meló i tu me l'expliques, perquè de moment no l'entenc. Som responsables? Aquesta és la pregunta que tu et formules. Som responsables?
Sí, el títol potser donaria peu a una reflexió més filosòfica de la que jo faré avui.
Sí?
No, a mi això se m'ha acudit perquè el nostre estat del benestar, entre altres motius, entre molts altres motius, fa que tendim a no ser responsables, és a dir, a no voler assumir les conseqüències dels nostres actes i a derivar cap a tercers i particularment cap a les administracions públiques tot allò que no ens acaba d'agradar o no funciona. I aleshores jo havia pensat en posar-vos dos exemples d'aquesta inquietud meva cap a aquesta irresponsabilitat que tots d'una manera o altra patim. I em posaré el primer exemple és la neteja de Barcelona.
La neteja dels carrers. Un tema comentadíssim.
Comentadíssim. I tothom està d'acord amb que Barcelona, i jo també, està bruta, comparat amb altres anys, i per tant les dificultats devien ser similars, està bruta, està francament bruta. A part de la brutícia al carrer, les pintades que no desapareixen, en fi. Però clar, jo aquest dia fixant-me molt en aquesta qüestió, perquè em té bastant preocupat, clar, m'he donat compte, per exemple, que jo visc en una zona que és bastant d'oci nocturn, potser diurn més que nocturn, i, escolta, el carrer està ple, però ple, de gent que beu una cervesa amb un banc i la deixa allà, tenint la possibilitat de posar-la a la paperera a 3 metres. Està ple de mascaretes pel carrer, que doncs amb un se li ha acabat ja, o la vol canviar, o no la necessita, i la llença allà mateix. Està ple d'entrepans a mig menjar llançats al carrer. És a dir, ens queixem, bona part de la gent, dels barcelonins, ens queixem de que l'Ajuntament no fa prou bé la feina, i és veritat, però segurament encara és més veritat que la gent no tenim consciència de que el carrer és la nostra casa. I que som responsables, també, de la neteja de la nostra ciutat. Dic Barcelona perquè jo sóc de Barcelona, però podíem traslladar a Badalona, a Sant Adrià o a Camprodon, és igual, a qualsevol altre indret de Catalunya. Per què no som capaços de pensar que a part de la nostra casa, on no llancem les borilles a terra i no llancem una ampolla d'aigua quan l'hem acabat de consumir, per què no som capaços de pensar que aquest espai públic és de tots i també nostre i, per tant, que també en som responsables de la seva neteja? Sentim que paguem uns impostos, o molts potser pensen això, i que, per tant, ja vindrà l'Ajuntament o ja vindrà la brigada a netejar.
Àngel, dos comentaris, si em permets, perquè aquest tema m'agrada molt, és a dir, som responsables. En primer lloc, tu has desviat aquesta responsabilitat personal o no personal cap a l'entitat pública i has posat aquest exemple, que em sembla dientíssim, perquè és molt comentat el caos, en fi, que Barcelona, jo me'n recordo sempre d'aquest spot que feien de Posa't Guapa,
Posa't Guapa,
ara, doncs, molt guapa no està.
No.
Per tant, una cosa, l'altre dia vaig al·lucinar, I mira, faig aquí una mica de trec el que porto dins, perquè estava jo tranquil·lament al menjador, no era massa tard, no era tard, amb la família i tal, i a la finestra, al carrer, on dona la finestra del menjador de casa meva, una parella es va posar a pixar. I vaig flipar, perquè no ho havia vist mai. Si és que no era ni de nit, encara. Entre dos cotxes, allà, pam, i vaig pensar, bueno, hem arribat a un extrem en què... Perquè això, a les tantes de la matinada, en les festes de Gràcia, jo què sé, bueno, tampoc, però com a mínim podríem dir que està més acceptat o algo així, o més interioritzat. Però és que no sé ni l'hora que era. Vaig al·lucinar. Per tant, aquest punt de dir, bueno, la gent ja no té manies de cap tipus. I d'altra...
Aquest és un dels problemes de la ciutat, però que és dual. D'una banda, aquesta parella que dius tu, de l'altra també és veritat que s'hauria de pensar en algun tipus d'equipament públic, com hi ha a altres ciutats. Uh-huh. Jo recordo perfectament a París, doncs que hi ha unes guixetes en les quals tu poses un franc o poses una quantitat i pots entrar,
queda
neta cada vegada, exhaustivament neta, i, o sigui, que també s'ha de facilitar, perquè estic pensant en la gent gran, particularment els homes, que sovint tenen més necessitats d'orinar més que el del jovent.
En aquest cas, tens tota la raó, complementa molt bé el que estic dient jo, però una parella molt jove que sense cap mania van fer les seves necessitats allà al carrer i em va impactar metafòricament, per sort. Llavors, després, sí, millor. Una altra cosa és que estava pensant en Alemanya, jo només he estat un cop a Alemanya, però també vaig al·lucinar prou en el sentit positiu, perquè quan vam baixar de l'autobús ens van dir, anàvem un viatge organitzat i ens van dir bueno, aneu en compte perquè si tireu un paper a terra o en un local pugeu una mica el to de la veu, el volum, us cridaran l'atenció seriosament. I efectivament, era així. Els carrers va ser a Colònia. Les carrers netíssims i tu entraves a un local i el to era de susurrar a les persones, parlar, perquè t'escolti el que tens davant o al costat, però res més. I jo vaig dir, bueno, escolta, és una cosa completament cultural, perquè això a Barcelona o a Espanya en general, doncs és impensable.
Mira, Rafa, aquest dia arribava un amic que venia d'Atenes i em deia que Atenes, que té fama de ciutat bruta, ell que és de Barcelona, la va trobar netíssima.
Ah, imagina't.
Imagina't. L'exemple que em deies em va bé per parlar d'un altre tema que segurament serà més polèmic que el que ara dic.
És perfecte, però hem de fer una pausa per la publicitat, per pagar els col·legis dels nostres fills, o el que sigui, o la gent que va a la discoteca o a fer esport, que n'hi ha uns quants aquí en aquesta casa. Fem aquesta pausa breu i tornem amb tu i ens fas aquest tercer tema que ens interessa molt. De seguida tornem. Àngel Miret, continua amb nosaltres al Camins. Pausa.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Dos minuts que passen de dos quarts de nou. Això és Camins, Camins en versió una mica reduïda per aquesta durada de la missa de difunts, que s'ha allargat una mica, ho hem solventat fent un informatiu, doncs, allò express. I ara estem amb Àngel Miret, que sempre ens agrada la seva visita, les seves reflexions, les converses amb ell. Àngel, tu volies lligar el tema, estàvem parlant,
sí,
de la responsabilitat.
Sí, amb un altre tema d'aquest, de responsabilitat, i que és un tema que segurament serà més polèmic i que molta gent no estarà d'acord amb el que dic. Així com en el primer, jo penso que...
Però la polèmica està guai, la polèmica,
sí,
està guai.
És el tema aquest d'aquests nens de l'escola Viladamager, de la Llacuna i les Oliveres, 22 nens i nenes que han estat expulsats...
Ah, si ho vam dir aquí.
...del tren.
Per un comportament dubtós,
sí,
una mica...
per fer xivarri, per fer cris, per molestar...
I va haver un revisor que els va baixar a mitjan trajecte.
Sí, els va deixar a Palència, anaven a
Burgos,
em penso... No,
pares...
a León, a León. Anaven, sí, a León i van baixar a Palència.
I els pares han dit que ja presentaran una denúncia...
Doncs
i
a mi això em deixa parat, és a dir...
Perquè tu aquí com ho veus,
no, això? Jo crec... No, és que en general la gent s'ha... abraonat contra les estructures de Renfe i contra, concretament, sí, la persona responsable, en aquest cas del comboi, que no sé qui era, que va decidir avisar la policia local i que els esperaven allà a Palència, i llavors d'allà Renfe mateix els hi va posar un autobús per anar a León, on sembla que anaven a fer unes classes d'anglès durant una setmana, una cosa així. A mi el que m'ha deixat parat és que jo crec que sóc el primer, no llegeixo tot, però déu-n'hi-do del que llegeixo, que diu... Bueno, però exactament, abans de queixar-se els pares, sabem el que va passar. És a dir, o també la responsabilitat, o sigui, perquè són... He vist els pares que diuen, són nens, cal recordar que són nens. Jo dic, sí, no, o sigui, cal recordar que són nens, però que siguin nens no justifica, si és que va passar, que no ho sé, però com a mínim a mi m'agradaria saber-ho, i m'agradaria que s'investigués una mica més... el de per què una persona responsable de Renfe, que deu estar curada bastant d'espants, jo he anat moltíssim amb el tren a Madrid durant molts anys, sí, i anava pràcticament cada setmana, cada 15 dies, sí, i n'he vist també de tots colors. Aleshores, que un grup de nens els fagin fora quan prèviament sembla ser que van estar advertits i que els pares no interroguin els fills ni diguin, bueno, què ha fallat a l'educació dels nostres fills, que han arribat a tenir un comportament de tal... de manera tal que han estat expulsats. Jo no sé si l'expulsió era el més idoni o no era el més idoni, però també em costa molt de pensar que l'interventor, que devia ser responsable de Renfe, els expulsi com per passar l'estona, perquè ja devia pensar ell que això portaria cua amb investigacions. De fet, mig s'ha disculpat un responsable de Renfe i tal. La meva preocupació, jo vaig pensar, ets estrany, perquè la meva preocupació com a pare seria, la segona seria dir si ha estat justa, però la primera seria dir, senyors professors, fill meu, què punyetes heu fet amb el tren, quin xivarri heu fet, quines molèsties heu originat a persones que viatgen també en el tren i que algunes poden ser grans, poden estar amb una salut delicada, o senzillament tenen ganes de reposar aquell ratet, perquè us hagin arribat a fer fora, cosa que no és gens habitual. Doncs mira, jo m'ho he interrogat i sembla això que els pares volen presentar una denúncia. Bé, doncs que la presentin, que la presentin.
Fotré cullerada personal. És que estic vamos, completament d'acord amb tu, però fotré cullerada personal. Farré, bueno, gairebé de casualitat, perquè no és que em cridessin del col·legi perquè hi hagués cap problema breu, però jo que em vaig trobar amb un professor del col·legi dels meus fills, i em va dir, no sé si t'ha comentat alguna cosa, no diré quin dels meus fills és, però bueno, tal, perquè li hem dit dues o tres vegades que això millor que no ho faci així, i de moment no ho corregeix. Va, jo dic, perfecte. Llavors, a mi el tema em sembla una parida, ja t'ho dic. O sigui, jo no crec que això tingui cap importància de cap tipus. Però jo, quan vaig arribar a casa, i ho vaig pair una mica i tal, vaig agafar el fill corresponent, fill/filla, i li vaig dir, el tema pot ser una tonteria o no, però tu el que has de fer és obeir al que et diguin. I entrar ahí. Entrar, i si et diuen una cosa, doncs fes-la. Després podem debatre. Escolta, jo és que amb això que m'han dit no em trobo còmode, tal, no sé què. Vale, parlem-lo. Però d'entrada tu fes cas. I vinem i m'ho expliques. És a dir, aquest punt de por de és que són nens, és que s'han de revelar, és que no sé què. Bueno, sí, molt bé. Tot és per parlar. És la meva opinió. Però d'entrada tu has d'obeir unes normes. perquè és que després aniràs per la vida, te les trobaràs i tindran conseqüències més greus que et fotin fora d'un tren en un moment puntual. I fins aquí la meva columna d'opinió. Fem aquí duel de columnes.
No, és ben bé així.
Duel de columnes. Doncs hem repassat el temps aquest del tren. Per rematar la visita esperada i desitjada i agradabilíssima, com sempre, interessantíssima, d'Àngel Miret. Aquest tema sí que és fàcil d'interpretar, perquè m'has enviat un tercer input, que és fam a l'Àfrica Oriental.
Sí, donaré quatre dades, però la reflexió sobretot és que part d'aquesta fam, ara no, després parlarem dels motius objectius de l'Àfrica Oriental,
sí.
Però encara vaig pensar que són els pecats... Hi ha un títol d'algun llibre que es diu així, Els pecats dels nostres avantpassats.
Uh-huh.
És a dir, en realitat, molta part d'aquesta pobresa i d'aquests conflictes a l'Àfrica en general venen provocats i són responsabilitat dels nostres avantpassats que van partir l'Àfrica d'una manera absolutament ridícula i orientada sobretot a la distribució de poders entre les grans potències, entre França, entre la Gran Bretanya, entre Alemanya, entre Espanya, entre Itàlia, etc. I dic això perquè el Sudan del Sud, que és independent des del 2011, recordeu que hi va haver un enorme conflicte bèl·lic, té 12 milions i mig d'habitants, dels quals pràcticament 8 passen gana. I quins són els motius d'aquesta gana? Són diversos, però fixeu-vos-ne alguns que encara tenen a veure amb els pecats aquests dels nostres avantpassats.
Uh-huh.
Òbviament és l'augment del preu dels cereals i del combustible, conseqüència de la guerra d'Ucraïna, la crisi climàtica també, però que això és molt habitual en allà, la sequera i les pluges torrencials, la pandèmia encara s'arrossega, però sobretot la violència tribal. És a dir, ja es va partir el Sudan amb nord i sud, perquè recordeu, a més, consideren cristians, els altres musulmans, però és que, a més, no existeix una teoria de l'Estat. És a dir, al Sudan existeixen senyors de la guerra, al Sudan com a Afganistan. Aleshores, no hi ha manera de formar un govern, no hi ha manera de que hi hagi una administració mínimament corrupta i que va mínimament solvent i que abasti tot el territori. No hi ha cultura democràtica de cap mena, perquè es va fer la independència sense estar-ne preparat. Abans havien estat esclavitzats pràcticament pels otomans, pels britànics, i encara em deixo algú, no sé qui més. I bueno, doncs llavors tenim aquestes situacions horroroses que ja sé que ens n'oblidem. Jo a vegades amb aquest tema sé que em puc fer pesat, eh?
Però
vull recordar-ho, vull recordar-ho perquè a part del que tenim aquí al costat, que és la guerra aquesta que pot acabar amb tots plegats, però seguim això, amb 8 milions de persones que passen fam, entre altres motius provocats pels pecats dels nostres avis.
Àngel, a mi m'agrada molt que ho recordis perquè al final són temes que de vegades queden soterrats per l'actualitat
sí,
més propera.
Sí, exacte.
I a mi m'agrada molt que tu ho portis aquí al Camins i jo confio sempre en tu perquè ho fas. Recorda sempre aquests temes que tenim una mica ja fora del pensament perquè la nostra dinàmica...
Absolutament, perquè he parlat del Sudan, però és que això, perquè el Sudan és extrem la situació, però és que afecta també a Kènia, a Etiòpia, a Somàlia, tota aquesta Àfrica oriental, insisteixo, tota plena de tribus, de llengües, de parlars, de religions diverses i, per tant, que no hi ha el més mínim sentit de país, d'estat, de comunitat.
I això, amics, és un dimecres qualsevol amb Àngel Miret. Interessant, flueix la xerrada, flueix la ràdio i sempre ens porta aquesta mirada, aquesta columna d'opinió que ens encanta. Àngel, dos coses. Primer, cuida't aquest constipat. Fes una mica de llet
avui
amb mel. Avui sembla
que estem en remuntada. A veure
llet
si
amb mel o el que calgui, no sé el que convé aquí, però segur que tens bons remeis. I dos, que sàpigues que et volien entrevistar avui a la caravana pel teu llibre Sinfonia del Desert.
Sí.
Ja t'havia dit el Trias. Recordem, Àngel Miret, Sinfonia del Desert, Editorial Claret, un llibre interessantíssim, també d'històries, de contes, segurament properament passarà per la caravana de Joan Trias, però al final, que sàpigues que et volien canviar per Carmele Marchante. Saps Carmele Marchante qui és?
No massa, sé que és una persona del món aquest de la faràndula, no?
De la faràndula, per dir-ho suaument.
Sí.
Sí, doncs que sàpigues que han canviat Àngel Miret per Carmele Marchante. Jo no sé aquests canvis de
cintura. Segur que hem sortit guanyant, escolta.
No crec. Hem sortit
ja
guanyant
no,
aquí al Camins.
No la situo gaire.
Que ens hem barallat amb Diana Silva i hem dit l'Àngel és nostre avui, ja tornarà amb el seu llibre. Tornarà segurament, perquè a més val molt la pena escoltar la teva vessant d'escriptor també. Àngel, cuida't, mil gràcies, i ens trobem d'aquí 3 setmanes si tot va bé.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i estrenem secció que em fa molta il·lusió.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Setze minuts, una mica menys, i arribarem a les 9 de la nit. En aquest programa estem a la caza i captura de talent, de persones que ens portin temes interessants, de persones que us facin, amics oients, passar-ho bé aquestes hores de la nit. Jo crec que hem encontrat una persona que... hem trobat una persona que compleix totes aquestes requisits de manera claríssima. Alberto Gómez, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut al Camins, a la família.
Gràcies.
De Camins.
Gràcies a vosaltres.
Home, no, encantadíssim de que estiguis amb nosaltres, perquè a més t'he escoltat a molts llocs i que estiguis en un programa com aquest, doncs és un plaer. Periodista, nascut a Jerez.
Uh-huh.
Però tens el català. Bueno, has estat una mica nòmada, també, Alberto, perquè has estat cap aquí, cap allà. Portes molt de temps a Barcelona.
Porto bastant de temps a Barcelona, sí, però vaig estar, sobretot, de temps seguit, 3 anys visquent a França.
Mm-hmm. A França.
I a Lió.
A Lió. Home, Lió és una cruïlla de cultures, una mica, no? Tinc gent que és.
I molt recomanable, perquè jo crec que té aquesta tranquil·litat que no respires del tot a París, que sí que és molt mac, no? Però Lió és una passada.
Per tant, primera recomanació de persona que coneix molt bé Lió, podeu anar cap allà que la gaudireu. Periodista, dèiem, nascut a Jerez, establert fa uns quants anys a Barcelona. Uh-huh. Quants anys portes aquí, Alberto?
Massa.
Massa? No, no, massa. No, no. Bueno, podria ser que arribi a un punt que siguin massa anys a Barcelona.
Vaig a venir a acabar la carrera.
Ah, sí, per tant, molts, sí senyor. A més de les seves cròniques i reportatges com a periodista, l'heu escoltat també a molts llocs, a molts programes de ràdio, com a opinador, com a creador de continguts, perquè a ell li agrada molt escriure. És que has fet moltes coses, tu, a la teva vida. Però jo me la jugo. D'un temps sense, t'has centrat en els relats, primer, després en els microrelats.
Uh-huh.
I tens un llibre publicat a libros.com, es diu Por un momento, uh-huh. Por un momento, és un llibre que va sortir al febrer, ho tinc ben entès.
Correcte.
Al febrer, uh-huh, d'aquest any, per tant. I a veure, Alberto, jo tinc molta curiositat per una... Ara parlarem del llibre i de què és el microrelat, què vens a fer amb nosaltres, quin és aquest univers que ens vols presentar. Però tinc molta curiositat per una cosa, perquè això d'escriure et ve de sèrie una mica, uh-huh, tinc clar, i crec que la teva primera incursió al món de les lletres va ser quan eres molt petit, encara amb una carta al director... d'un diari, no sé quin diari.
Una revista.
Una revista. Mm-hmm. I quants anys tenies quan vas fer aquesta carta?
Pues jo crec que tenia 12 anys o 11.
12 anys.
O... Sí, sí,
i ja estaves
així
enviant cartes al director.
Sí, sí,
Què va ser? Puc preguntar?
Bueno, tinc dues en aquella mateixa època. Vale?
Molt bé. Tu anaves enviant.
Una aquesta revista que et comentava, que va ser després d'unes colònies. Jo m'ho havia passat tant bé en aquestes colònies...
Sí.
Que vaig escriure una mena de carta al director i llavors vaig enviar-la finalment al director, diguem, d'aquesta revista,
o sigui,
i la vam publicar.
Vas fer una cosa que és increïble, que és enviar una carta per no queixar-te, sinó per dir una cosa que està bé. Bueno, això ja és originalíssim.
Per felicitar, diguem, a l'organització.
Per felicitar. Això és una agulla en un una aguja en un pajar.
Però és, imagina't que eren pocs anys, vale? que em poso allà a escriure aquesta carta, sí. I felicitava a l'organització d'aquestes colònies. Jo era molt petit, havia anat a aquestes colònies des de Jerez, i saps on?
On?
Al costat de Lloret de Mar.
Home, a Lloret de Mar. Fixa't. I ja et vaig mig enamorar, de la Catalunya. Molt bé, molt bé. Escolta...
És així, Sempre sent real.
No, et crec totalment.
Cala canyelles.
Tens cara de sinceritat absoluta. Has fet de comunicació de moltes maneres, però pot ser la creativa és la que m'està apassionant, Alberto?
Sí, sens dubte. Sí. O sigui, jo el que faig amb les meves mans, diguem, escrivint i imaginant i posant-me en diferents personatges, rols, o pensant-me o imaginant-me què arribarà a tenir, o què arribaré a portar-li al lector en el seu cap, diguem, a les seves memòries o no, als seus desitjos o desenllaços, és el que més m'agrada. Sí, m'ho passo pipa.
I com has arribat al món dels microcontes? Perquè ara estàs enganxadíssim, al món dels microcontes.
Sí, jo la veritat és que sempre havia escrit relats més llargs, no?, o contes més llargs, 5, 6, 7 fulles, perquè algú no, s'imagini més o menys la quantitat de text que hi havia, però a poc a poc vaig descobrir, diguem, aquest meravellós i recomanable món del microconte. No és que, diguem, que l'hagi estudiat gaire, el gènere, ni que sigui un expert en, no?, 3, 4, 5 autors de microcontes, però el que sí m'he convertit és jo un autoexpert, diguem, en el sentit de que...
Saps com funciones molt bé tu. La resta igual no ho tenim tan clar.
Escultivo, els disfruto, disfruto, diguem, no?, fins i tot com els escric cada dia, cada dos dies, cada setmana, i aquí estic disfrutant d'aquests microcontes. I el fet del llibre va ser, diguem, una mena de regal de la pandèmia, no? Tots van patir, van passar-ho bastant malament durant la pandèmia. Doncs un dia, en plena pandèmia, doncs un bon amic periodista em va dir que a veure si podien recollir uns quants microcontes, 300 i pico, en un llibre.
Uns quants. Està bé, per un moment, recordem el llibre editat per libros.com, que a més és d'aquestes iniciatives que es fa per mecenatge, per crowdfunding, que la gent va aportant amb unes recompenses, i això de vegades també és un risc, perquè dius, bueno, no sé si sortirà o no sortirà, en aquest cas de sobres, la gent es va apuntar a tope.
El risc existia, evidentment,
clar,
però jo crec que entre l'entusiasme d'ells, les eines o els consells que em van donar com a editorial que està acostumada, no?, a aquest tipus de projectes, i que tinc la sort d'estar ben rodejat de família, amics i gent que, bueno, que va estar disposada, diguem, a donar-me un cop de mà, doncs el llibre va sortir, sí.
Perquè ja, bueno, i ens alegrem perquè és un llibre que d'aquests... A més, el microconte té una cosa fantàstica, i és que, com la poesia, podríem dir, pots llegir una estona, pots deixar-lo, pots retomar-lo, quan et ve de gust, no? És allò que...
A sorbitos.
A sorbitos, a pequeños sorbitos. Perquè el microconte en si ha de tenir un... És a dir, ha de tenir unes característiques concretes o no?
A veure, hi ha alguns, per exemple, alguns concursos, no?, alguns certàmens i tal, que parlen de 100 paraules.
100 paraules, bueno, és com una...
Per
com...
a mi en sobren, a vegades.
Bueno, ja ho sé, perquè jo et segueixo. Per cert, molt recomanable el compte de Twitter personal d'Alberto Gómez. Com és? És Gómez, arroba...
A Gómez García,
que ell cada diumenge, no?, fas publicacions de microconte, a part que vas comentant moltíssimes coses, jo ja et segueixo fa temps i allà estem. Per tant, si el voleu seguir, allà trobareu...
Que també lo del diumenge també té una petita història. Que és...
Vinga,
que
volem saber-la.
És el... Bueno... Més que història, és el costum, no?, que tenim molts de diumenge al matí d'anar a comprar algun pastís en especial, algun pa, no?, en especial, de comprar el diari, de passar una estona, no?, l'estona de diumenge al matí,
sí,
si fa bon temps, si estàs allà a casa...
És
o...
que és un... El diumenge al matí, si te'l saps plantejar, és un moment guai. Jo també tinc aquest costum de matin... Sí, sóc així, matino els diumenges i faig un cafè...
Veure tot tancat,
sí.
No? I passejar tu, i quasi que et sents, no?, les teves pisades,
sí,
no?
Sí, i un cafè tranquil·lament, allò pensant una mica en la vida, en el moment... Mira, compartim aquesta sensació. Després ja el diumenge arranca i pot ser molt guai o una merda. Però en principi aquell moment ja no te'l treuen, ¿vale?
Llavors per mi, per dir una manera, una mena, entre cometes, de regal cap a la gent que llegeix microcontes o els meus, és com anar a comprar el pa, no?, aquest pa especial que compres, al diari, doncs, tens el microconte.
Què té de particular un microconte pel que fa al fons? Ara ens has dit 100 paraules, alguns concursos demanen aquest màxim de paraules per considerar-lo micro, però en el fons, tu com definiries el microconte en quant a la forma en si? És a dir, el que conté el microconte.
Bueno, no, no hi ha preàmbul, òbviament.
Clar. O sigui, jo el que...
Anem al gra.
Jo el que, al meu cap, el que, perquè avui, ho confesso als oients, he fet una heregia, realment. Jo no mai havia fet un microconte, però per rebre'l a l'Alberto he fet un que he penjat a Twitter, molt cutre, salchichero, però com una manera de jugar. I clar, el punt és que no hi ha, tu no saps d'on ve ni com continuarà. Saps una part de la història sesgada, molt sesgada.
Però no pejorativament sesgada. És a dir, simplement que t'oculta, no? O que deixa que tu acabis de color, no? De posar-li color a aquesta història, perquè, no perquè falti, no perquè jo no tingui ganes de donar-te aquests colors, no? Perquè tu acabis de dibuixar, no? Sí. El final, sobretot, de la història, sinó perquè és part del, no? De la intenció.
És un joc, no?
Sí, totalment. Sí,
és un joc, tu, amb allò que et dona l'autor, has de jugar internament. És que és una, jo crec que és una... És una mena de poesia en prosa, una mena de poesia en prosa perquè és molt breu i a la vegada tu poses molt del teu sentiment o de la teva experiència, t'identifiques, no t'identifiques, jugues, etc.
A més, també m'agrada retallar, sí, per dir-ho d'una manera, o ocultar, per exemple, el sexe de la persona o del protagonista. És
això
a dir, si és un
guai.
Home o una dona.
No saps.
Doncs allò... jo et deixo que tu t'imaginis el que tu vulguis. I al final, evidentment, doncs...
Sí, també.
També. Sí, sí,
és que pot, és que és veritat, eh? O sea, només si veiem una part del relat, és que les possibilitats són infinites.
Mira, sempre, bueno, quasi sempre explico una de les que més m'agrada com a situació i que la pots llegir en el meu llibre o en altres autors, eh?
Sí.
Quan tu estàs preparant una taula, estàs nerviós perquè ve una persona. Jo no t'estic dient si és un home o una dona.
Sí.
T'estic dient que estàs nerviós o nerviosa perquè estàs preparant la taula, perquè, bueno, t'emociona i tens ganes de
tens
que
ganes d'aquell moment
de que arrenqui, exacte, sí, aquest sopar tan desitjat i que fa temps, no, que has preparat i que tens, sí, al cap, sí, que sortirà de conya aquest sopar. Doncs, jo no et descric si la persona arriba o no arriba. Jo et dic que tu estàs molt nerviós, que estàs col·locant les copes, els coberts, obres el vi i a veure si arriba.
Clar, és que realment podem passar tantes coses que i si arriba com arriba i què passa després i que i per què no arriba? Si no arriba, per què no arriba? Què ha passat aquí, no? Perquè si tu ja havies quedat, ara m'estic inclús agobiant una mica de totes les possibilitats que hi veig. Escolta, microcontes basats en fets reals, en sentiments reals.
Ah, a veure.
Oh. He fet una bona pregunta, tinc la sensació.
Sí, evidentment.
Vale.
Són urbans, són bastant reals, són vivències, evidentment, que un pot imaginar-se perquè, no? Estem parlant de... No és ciència-ficció, no? Mm. Però no tots, absolutament tots, jo els he viscut,
vale.
No tots els he desitjat, no tots... Potser algú m'ha explicat alguna història a partir d'aquí. De fet, he fet alguns basats en històries reals d'alguns amics.
Mm-hmm.
Però, per exemple, tinc un d'un mòbil, no?, que cau a l'aigua i, no?, tothom ha patit alguna vegada alguna historieta, no?
Oh, i tant.
Sobretot que... al lavabo, no?
Exactament, cau al lavabo.
Doncs a mi no m'ha passat mai.
Ah,
mai.
Vale.
Mai se m'ha caigut un mòbil a l'aigua.
A canvi, mi tampoc, eh?
I en
tampoc.
Canvi vaig fer un microconte que explico més o menys la impotència aquesta de ara què faig, ara com truco, ara com la truco a la persona, dic... Com truco a aquesta persona si se m'ha caigut el mòbil a l'aigua?
Fem una cosa, perquè tu, parlant de la secció, com la podríem enfocar, del que tenies ganes d'explicar, em vas dir, és que jo crec que la barreja microconte-mòbil dona molt de sí, em vas dir. Avui se'ns ha escapat el temps coneixent-te, que segurament molts dels nostres oients ja et coneixien, però coneixent aquesta vessant teva de microcontes i tot el que volem fer durant aquesta temporada, si tot va bé. Però, i podem continuar amb aquesta idea de mòbils i microcontes en la propera visita.
Mm-hmm.
Però vull, perquè tu m'has dit, he portat algun microcontes que té a veure amb el mòbil, ¿vale? Mm-hmm. Podem fer-lo. Tenim una música que pot acompanyar-te. Tu prefereixes que soni una música de fons?
Sí, sí.
Vinga, doncs tirem una música. A veure la Paula quina selecció ha fet, perquè Paula és molt moderna. No, has estat tu, Paula. No digues que ha estat Ferran. Has estat tu. Digue, a veure, que soni. Alberto Gómez, microconte.
El enésimo abrazo se fundió con el ruido de la última persiana. El bar cerraba. Y todos se iban. Tocaba volver a casa. Pero, antes, un último mensaje. ¿Dormida?
Pel de gallina. Si ho dic jo, no ho diu el microrelat. Clar, bueno, és que aquí ja encetes un debat que són bars i melancolia.
Un gran tema.
un gran tema que jo crec que tothom d'alguna manera hem tocat. Doncs aquí és
perquè la pregunta és si estava o no estava dormida, si va contestar o no va contestar el missatge i si la nit es va allargar més o no.
Estic agobiadíssim. Alberto Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta primera visita. T'esperem durant la temporada. És genial que vulguis jugar amb nosaltres i m'agrada moltíssim perquè jo crec que el feeling ha fluït i això sempre és un gust sentir-lo a l'estudi. Per tant, properes visites, més món de microcontes, temàtics, explorarem, tindrem convidats, intentant que sigui doncs, una porta oberta a totes les possibilitats que ens dona la vida i la literatura. Alberto, mil gràcies.
Jo creuaré aquesta porta, no us preocupeu.
Fantàstic. I gràcies també a la Eva Cervera de Xarxes, que ens va posar en contacte una mica Celestina en aquest cas, i sempre va bé tenir persones que connecten. Un dia explicaré la història en detalls. Alberto, gràcies.
A vosaltres.
Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres, una mica dilluns de la segona temporada de Camins, el veí que tothom voldria tenir... Estàs dormida, Ferran? Estàs dormida? Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció mínima. Avui, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. I la clau de tot plegat... Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical per a microcontes específics. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9 amb una mica més de calma que en l'informatiu de Camins. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí dijous, com qui no vol la cosa. Dijous ho tenim a tocar, amics, mica en mica. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit. Ha jugat el Madrid, què ha fet Ferran, ho saps? 5-1 ha guanyat, bueno... Doncs ha jugat el Madrid i ha guanyat 5-1, que ho sapigueu, si sou merengons. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà amb més històries, amb més Macedònia, per tant ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos, bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Oh,